El monestir de Sant Cugat compta des de finals de setembre amb un sacerdot, el sacerdot més jove de Catalunya, Javier Bausili Morenza. Es va ordenar el 29 de setembre a Terrassa amb una catedral plena de gom a gom. Javier, benvingut.
Moltes gràcies, molt de gust. La veritat és que és una il·lusió poder estar aquí. És una alegria que ens hàgiu convidat i moltes gràcies, de veritat.
Com estàs? Et veig super content, no?
Ho estic. Realment estic molt content perquè és una gran alegria, és una cosa que ha estat un camí bastant llarg i plens d'alegria, però clar, quan un arriba doncs, al final d'aquest camí, doncs, hi ha molta alegria i realment ho estic.
Bé, doncs parlarem d'aquest camí, de diferents punts, moments d'aquest recorregut que has fet. Com ara comentava, la catedral de Terrassa estava plena, com un ou pràcticament, per ordenar únicament el Javier. I això és un fet, podríem dir, que una mica excepcional. Només se t'ordenava a tu com a sacerdot aquell dia. Explica'ns d'on sortia tanta gent.
Doncs sí que és veritat que sempre que hi ha una ordenació, tota la diòcesi, tots els fidels de les parròquies, doncs, senten aquesta alegria i moltes vegades també participen d'aquesta celebració. Sí que és veritat que pel meu recorregut a les diferents parròquies que he estat, jo he estat a la parròquia de Sant Cebrià de Valldoreix, a la parròquia de Sant Esteve de Parets i ara aquí a Sant Pere d'Octavià al monestir, algunes d'aquestes parròquies són bastant grans i tenen bastants fidels, bastanta feligresia, que ha fet que en el moment doncs, de rebre jo l'ordenació s'han sentit doncs, molt convidats i amb moltes ganes de poder participar, fent que ja sigui doncs, més el nombre de gent que participa de l'ordenació.
Això vol dir que has deixat una bona llavor entre...
Suposo. El qual
entre els seus seguidors.
És una alegria. Bueno, els seguidors del Senyor realment, però sí, realment són parròquies on la gent estima i es fan estimar i és maco poder servir en aquestes parròquies, que són les que jo he conegut, totes les parròquies són molt maques, segur. Però clar, també se sent molt estimat i és una gran alegria.
Si ens remuntem a l'inici d'aquest periple que t'ha portat fins al monestir de Sant Cugat, quan diries que se't va despertar la vocació de sacerdot?
Doncs jo de petit no jugava a dimissa, sí que he crescut en una família cristiana on s'ha viscut la fe. I va ser doncs, on aquest camí, podríem dir, va començar l'estiu entre primer i segon de batxillerat, mai recordo quina edat és, i en un peregrinatge, en una sortida doncs, en diferents parròquies, vam anar a Àvila, per Santa Teresa d'Àvila, i en aquell moment, doncs, en un moment de pregària, a una nit, vaig sentir doncs, una primera crida del Senyor que em demanava alguna cosa. Ara puc dir que era evident el que em demanava, però en aquell moment doncs, no ho tenia tan clar. I vaig començar doncs, un camí que va durar 2 anys, doncs, amb la pregària, acompanyat d'una altra prevera, doncs, veient, mirant què em demanava el Senyor.
Tenint en compte que el seminari dura 7 anys, vas prendre una decisió vital quan encara eres molt jove. No et fa por de penedir-te en algun moment d'haver agafat aquest camí?
Doncs mira, aquests 2 anys de discerniment, sobretot el primer any podríem dir era més veure què em demanava el Senyor i el segon any va ser més atrevir-me a donar aquesta resposta, no? Però sí que és maco perquè els 7 anys de seminari es poden comparar a un noviatge, no? Que per dir-ho d'alguna manera està per deixar-ho, tot dient que doncs, és per veure si és el que realment vols, si és el que pensaves que era, si és el que t'agrada, i el seminari es pot deixar. Llavors, un entra al seminari, potser doncs, encara molt jove, però aquests 7 anys que són, perquè és bastant llarg, també són per veure si realment doncs, és el que pensaves, t'agrada, creus que és el que el Senyor et demana, i sempre pots deixar. Per tant, hi ha un moment que no és tancar una porta definitiva.
I com han estat aquests 7 anys de seminari? Quina és la vida, el dia a dia d'un seminarista?
Doncs han estat 7 anys molt macos. Jo estic molt, molt content. La meva experiència amb el seminari és molt maca. Realment dono moltes gràcies. I el dia a dia, doncs mira, habitualment als matins, resumint bastant, sí que el primer que fem al matí és una estona de pregària en comunitat. Esmorzem, ens anem a estudiar a Barcelona, que estudiem a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, que està al costat de Plaça Catalunya. I els matins gairebé són d'estudi, anar a la universitat i tornar. El seminari està a Valldoreix per això. I llavors les tardes sí que cada dia poden variar una miqueta, es centren en l'estudi personal, podríem dir, però algun dia doncs, hi ha classes de música, que a mi potser, em falten encara més classes, per dir-ho d'alguna manera. També hi ha algun dia d'esport, algun dia d'alguna xerrada més concreta, alguna formació d'algun tema, per exemple els dissabtes. I llavors fem l'Eucaristia i una estona de pregària també a la tarda, sopar, i ja cadascú la nit doncs, és de més de recolliment i cadascú s'organitza una miqueta.
I com a pràctica esportiva, què fas?
Futbol. El seminari, els dimecres...
Teniu equip?
Patxanguero, que es diu. Sí.
Però hi havia, de costellada. Hi havia, De costellada, no?
Sí. Jugàvem els dimecres. Alguna temporada... No, hi ha bastant nivell, certament. I ara m'he apuntat a una liga també amb uns amics del col·legi per jugar un dia a la setmana.
Hi ha moltes faltes o no?
Jo crec que no, que ho fem bé.
Després d'haver assistit a tantes misses a la teva vida, com va ser la primera vegada que la vas viure des de l'altra banda com a mossèn?
Va ser una experiència molt maca. Realment és una cosa que només al seminari són 7 anys et portes preparant per aquest moment i el Senyor no defrauda mai, no? Llavors va ser una alegria molt maca perquè estàs fent, com a cristià, una de les coses més grans que pots fer, no? Que és celebrar l'Eucaristia. Sí que és veritat, i no puc mentir, que també té un... La paraula no és un protocol, no? Però té unes formes que també has de guardar, que no te les pots inventar, i una part del cap i del nervi que se te'n van, doncs has de seguir el que s'ha de fer. Llavors, la primera missa també he d'admetre que hi havia una part de mi doncs, molt pendent també de fer-ho bé, no? No només de viure el que estava fent, sinó de poder doncs, mantenir els ritmes, què toca ara, quina és la fórmula que s'ha de fer servir. Llavors, la primera missa sempre té aquest punt de, bueno, tens algun mossèn més veterà al teu costat que et va indicar en el missal, doncs mira, has de seguir per aquí, ara toca això. I una part del cap se te'n va cap enllà. Però és una experiència molt maca. I realment doncs, vaig estar acompanyat de la família, d'amics, d'aquí, de gent de la parròquia també, i és una alegria molt gran. Certament.
Creus que ha canviat la figura del sacerdot al llarg dels anys? I no sé si et planteges què hi pots aportar com a jove.
Jo crec que hi ha coses... És a dir, al fons, l'essència del sacerdot no canvia, que és estar al servei dels fidels i al servei del Senyor a través de l'Església, no? I això és sempre a tota la història. Sí que hi ha una cosa que sí que canvien, que és la concreció d'aquesta realitat, no? No és el mateix els primers anys de l'Església, al segle I, segle II, que a la mitjana, que més tard o ara, no? Aquestes concrecions sí que han anat canviant i canviaran. Però el sentit d'estar al servei dels altres, de donar a conèixer el Senyor, de realitzar els sacraments, això és sempre ha estat el mateix, no? I què puc aportar? Doncs, bueno, sempre la joventut té aquest punt d'imprudència i de força, que tal vegada que és maco també requereix una miqueta més de saber escoltar els que tenen més experiència, perquè tu potser doncs, tens la sensació de que saps fer-ho tot bé, que ho faràs tot bé, que guanyaràs el món, per dir-ho d'alguna manera, però la saviesa dels que tenen més experiència també aporta moltíssim.
Hem parlat del teu passat, ara parlem una mica del teu present. Parla'ns una mica del teu dia a dia. Al monestir ara sou 4 sacerdots de 35 anys de mitjana i 3 al voltant dels 30. Un al voltant dels 50. S'ha rejuvenit, això. Semblava que seria difícil, però hi ha gent jove que encara vol iniciar-se en aquest camí, no?
Certament. És a dir, no... És veritat que el monestir és una petita excepció en quant als números i a l'edat, no és el més habitual, tot sigui dit. Però sí que és veritat que, per exemple, al seminari som 18 seminaristes aquest curs. I gairebé jo crec que tots ells joves, bastant joves, sí, de memòria, sí. Per tant, és cert que és una realitat present, és cert també, però que potser no és tan freqüent com ho era abans, això també és veritat, no? Però sí que segueix havent-hi vida jove i en el nostre cas doncs, encara és més explícit, no? I de fet, a la parròquia, aquí al monestir, no només els capellans, doncs tenim una mitja, doncs, a lo millor més jove, sinó que també la feligracia i la vida parroquial també hi ha molta gent jove, no? Només cal venir un diumenge a missa de 8:30 al vespre, que veus la quantitat de jove que hi ha i dius, home, a lo millor també el seminari o els mossens són un reflex també de la vida parroquial que tenim, no? Per tant, no és una cosa aliena a un bolet que de sobte hi ha mossens joves, sinó també respon a la vida que tenim. I una miqueta al meu dia a dia, doncs, és veritat que el dia a dia d'un mossèn depèn molt de cadascun, perquè hi ha moltes coses que poden variar. Jo, en el meu cas, segueixo estudiant filosofia, estic acabant el grau en filosofia eclesiàstica, per tant, dedico els matins bastant a anar a la facultat a estudiar. En el meu cas, doncs, dedico, depèn la setmana, entre un i tres matins a anar a estudiar.
A on vas?
A Barcelona, al mateix lloc que anava abans, a l'Ateneu Universitari, que és, això és darrere de Plaça Catalunya. I hi ha facultats eclesiàstiques, pròpiament és una universitat, però funciona com una universitat civil, sí, qualsevol. Sí. I també, doncs, per exemple, els matins del divendres, ara començo a dedicar-los una miqueta més a la pastoral dels malalts. Doncs anar a visitar diferents malalts, portar-los la comunió, que sorprèn perquè t'esperen amb una alegria que realment et canvia el cor, no? Porto fent-ho unes quantes setmanes i sorprèn perquè ho desitgen d'una manera que realment alegra moltíssim, no? I també la unció dels malalts, que és veritat que és un moment més delicat, perquè habitualment, doncs, quan es demana hi ha una malaltia, hi ha una dificultat, però també és l'oportunitat de donar pau a uns cors que doncs, porten un neguit, no? Una preocupació gran, doncs, perquè la malaltia sempre pesa, no? I poder doncs, donar aquesta pau, la pau del Senyor, poder confortar en aquests moments, és una alegria molt gran, certament. Després, però, a les tardes, jo si per exemple estic més enfocat, doncs, és com hem distribuït aquí la feina a la parròquia, estic més enfocat a la catequesi de comunió. Aquí a la parròquia tenim dilluns, dimarts, dimecres i dijous, dos horaris d'una hora cadascun en catequesi de comunió. Doncs intento estar-hi bastant amb els infants, amb els pares que venen a deixar els infants, acompanyar els catequistes i poder estar amb ells. També és veritat que s'ha de fer una miqueta doncs, de malabars per poder encaixar l'acompanyament a les persones més concretes. No? Demanen de parlar, podem quedar un dia a parlar una estona, l'acompanyament espiritual o simplement doncs, gent que té dubtes, que vol parlar d'algun tema de la fe. Clar, això el més habitual és fer un horari de tarda, que és quan la gent doncs, té més disponibilitat, no? I això és una miqueta les peces més grans del dia.
Veig que estàs molt ocupat, no? Tens l'agenda super apretada. Et queda temps per tu o...?
Hi ha feineta, això és veritat. També, per ser honestos, en el meu cas, per exemple, jo encara no tinc l'agenda a petar. Hi ha altres mossens que sí, realment, tenen moltíssima feina, no? Jo, doncs mira, estic començant i encara hi ha forats. Però sí que em queda temps per mi, sí. Tinc els meus hobbies i la veritat és que m'agraden molt. Jo, sobretot, m'agrada molt el tema multimèdia, les sèries, els videojocs, sempre m'han agradat moltíssim.
A veure, digue'ns un joc dels que t'agraden.
Jo ara jugo molt poquet perquè no... Temps per posar-me a jugar no tinc temps, no tinc tant. Però sí, per exemple, que segueixo molt el tema de Pokémon competitiu. M'agrada molt. Mira, és una cosa que m'agrada molt.
La cacera aquella que s'havia de fer pels carrers o no?
És una versió d'aquest estil. Jo segueixo més, és veritat que no hi jugo perquè no tinc temps de posar-me a tope, però sí que segueixo gent que sí que juga de manera competeix, en tornejos mundials, tornejos més regionals i demés. I em sembla molt interessant perquè no deixa de ser un joc d'estratègia. Llavors això doncs, em sorprèn, no? I també les sèries, la veritat és que m'agraden bastant.
Quina?
Doncs mira, l'altre dia amb un altre mossèn de la parròquia vam començar a veure Sherlock Holmes, aquella que van fer de la... no sé si era la BBC, que era l'anglesa.
Que era una clàssica.
Jo crec que la van començar a emetre, no sé si el 2014 o 2015, i vam tornar, que és molt curteta, té només 4 temporades i els capítols són d'hora i mitja, són com molt llargs, i mira, vam començar a tornar a veure els dos junts, vam veure només un capítol, ja quan veurem el segon, Déu dirà, a lo millor pot passar uns quants mesos, perquè coincidir per estar una hora i mitja veient alguna cosa no és tan fàcil.
Xarxes socials?
Tenir en tinc, però jo no sóc el... A mi no em cautiven. Per exemple, tenir sí que tinc Instagram, però és veritat que, per exemple, el faig servir més per mantenir el contacte amb amistats de fora que no pas per penjar coses o publicar coses. Jo, per exemple, no, gairebé no publico res. O, per exemple, també Twitter, o X es diu ara, no? També el tinc doncs, per seguir alguna vegada alguna cosa d'informació, no tant per publicar o per... seguiment de persones concretes no el faig servir tant, realment.
Però com les veus? Dius, no em captiven. Però com...
Perquè a mi personalment no em captiven tant, però, home, com a tot, és una eina. I una eina feta servir bé és bona. I es pot fer servir per arribar a molta gent, es pot fer servir per exemple, no? Segueix un amic que està començant una campanya, podríem dir, de salut mental, no? I això és una cosa molt bona, perquè ell està passant malament i fa una feina molt maca. Però també és veritat que les xarxes socials també poden fer molt de mal quan no es fan servir bé, no? Per exemple, a la parròquia o es veu, no?, quan tractem amb els joves, sobretot en les edats que serien de l'ESO i batxillerat, que genera molta dependència i molta dificultat, no? Hi ha, bueno, veus, passes el dia comparant els likes, passes el dia comparant les fotos, passes el dia comparant el que faig o el deixo de fer, el que han fet els meus amics, si m'han convidat, no m'han convidat, i això genera moltíssimes dificultats i moltíssimes ferides, per tant, és un gran tema.
Un parell de preguntetes molt ràpides, sobre el futur. Projectes a curt termini?
Projectes a curt termini. Doncs la veritat és que en el que estic més enfocat jo, per exemple, és en la catequesi de comunió. I el que estem pensant més a curt termini és com fer que aquesta catequesi de comunió, que moltes vegades ja és una experiència pels pares, com fer-ho perquè no sigui només per alguns pares, sinó perquè ho siguin per tots aquells que s'apropen a la parròquia. No? Si s'han apropat a la parròquia és perquè hi ha alguna cosa al seu cor que demana més. Doncs que no sigui només el cas d'un, dos, tres, quatre que els hi arriba, sinó com poder fer que sigui una experiència per tota la família.
I una última qüestió, t'agradaria quedar-te a Sant Cugat?
S'està molt bé. Home, és una alegria molt gran. No ho negaré, la parròquia. En concret, a la parròquia on se sent molt estimat, molt proper, la gent de la parròquia ens estima moltíssim, la comunitat que tenim, els mossens, que som els quatre, doncs ens estimem molt. Però sí que és veritat que també hi ha un punt honest de jo estic al servei d'on em porta el Senyor, per tant, on m'enviïn.
Javier Bausili Morenza, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, i a vosaltres per convidar. Sempre és una alegria molt gran poder donar veu, poder explicar, i també és veritat que els museus no se'ns coneix massa avui dia, per tant, poder donar una miqueta de testimoni de què fem en les nostres vides sempre és molt agradable.
Insisteixo, gràcies. Bon dia.